Bon dia. Passen 10 minuts de la una del migdia, iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta nova edició de l'Hora del Vermut, la darrera d'aquest mes de febrer. I en un dia, doncs, carregat de cert significat, de càrrega històrica, com és un 23 de febrer, que ara m'ho recordava un dels tertulians, tot i que de fet m'ho ha recordat més d'un dels tertulians, o sigui que haurem de començar per aquesta data tan assenyalada per... comentar el significat del 23F, però també per veure tota com està la situació informativa i l'actualitat de la nostra comarca. Tenim nosaltres aquí els estudis de Ràdio Falset, l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
El Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
I la Cèlia Morós, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots tres per acceptar la invitació i, si us sembla, comencem per la data. Ja dies que comencem pel temps, doncs no, avui toca començar per la data, aquest 23F, i deixeu-me caure d'una manera... barruera i directa en un tòpic. Què fèieu vosaltres el 23F de fa uns quants anys, quan el coronel Tejero entrava al Congrés Espanyol i, aquest cas sembla que sí, intentava una rebel·lió i una sedició contra l'estat espanyol uns anys, només uns anys després d'haver-se aprovat la Constitució espanyola i el retorn de la democràcia. Què fèieu aquell dia? Que, mira, crec que era un dijous, si no recordo malament.
No sé quin dia era. Jo l'únic que sé, i quan, a més, quan tu comentaves, precisament estava pensant això, on era jo aquell dia, en aquell moment, no? O quan em vaig assabentar de què havia passat, no? I ho recordo perfectament, a més, perquè vaig saber les escales de la facultat, i algú va comentar que al Congrés havia entrat un guàrdia civil amb pistola, etc, etc. Vull dir que va ser un moment que, de la meva vida, que preciso exactament el lloc on estava quan me'n vaig assabentar.
Jo escoltava molt la ràdio. Aquell dia està assenyalat com una jornada on la ràdio, l'aparell radiofònic, va tenir molt de protagonisme. I era, doncs, els canals, sobretot ja a partir de certes hores, era el canal que es feia servir, la televisió estava ocupada, i era els canals que la gent, doncs, feia servir per assabentar-se de les coses que passaven. Jo era jovenet, tenia 19 anys, molt preocupat, sorprès pel que hi havia a casa meva, doncs, també conscients de tot el que passava, i que d'alguna forma, doncs, recuperava escenes militars i escenes polítiques d'anys anteriors, doncs també en l'àmbit familiar, doncs, molta preocupació, no? Però
jo de fet recordo molt bé que aquella nit molts amics meus no van anar a dormir a casa seva. Això sí que ho recordo.
Sí, sí.
Evidentment que era la por de que hi passés alguna cosa, que els anessin a buscar, coses així, no? Vull dir que era una, com contaves tu ara, era un moment una mica preocupant.
I d'una jornada jo crec que no s'ha dit tota la veritat, ni s'ha descobert tot exactament o tot en detall, que és el que realment va passar, quines són les persones directament
implicades. De fet, aquesta setmana crec que el Tejero ha comentat que el rei estava al darrere de les ordres d'aquest cop d'estat, vull dir, per tant, que potser era una miqueta un muntatge per realçar la importància del valor de la monarquia, quan a mitjanit va sortir a dir que tot està controlat.
I calia treure els tancs per València i tot això?
Bueno, Milandes Bosch venia d'una família i d'una situació ja molt determinada, per tant...
L'amenaça dels tancs l'hem tingut durant... sempre, no? Almenys aquests últims anys, cada 2x3. Jo no recordo res, personalment. Sí que recordo arribar a casa, o al vespre a casa, fer allò com agrupament familiar. Això sí que ho recordo, allò com tots pendents dels mitjans de comunicació, dels pocs mitjans de comunicació que hi havia. Jo recordo com a agrupament familiar, allò de dir, a veure, està l'expectativa de tothom, allò que passa...
Sí, hi havia o agrupament familiar o dispersament familiar, sí, una de dos, no?
Nits fosques, recordes allò, com una nit fosca, sí. Amb tots els sentits, i com allò, poca claror, inclús a casa... Saps allò que dius? No es vegi gaire moviment.
Dies després va passar aquell atracament a la plaça Catalunya...
Banc Central.
Perdó, sí, al Banc Central de Barcelona, que clar, allò d'alguna forma també doncs, potser ho vestien, no? O es va voler vestir com un simple atracament d'una gent. Clar, bé, és una gent àmpliament preparada i clar, qui se li ocut fer un atracament al mig de Barcelona, no? Per, bueno, i també doncs, es parlava que si d'alguna forma allò tenia alguna relació amb tots aquells... aquelles accions, no únicament la del 23 de febrer, però tot en aquells anys hi van haver doncs, moltes accions. Allò que deien sons de sables, no sé si ho dic ben català, ruido de sables, no? en espanyol. No?
Jo tenia 4 anys, o sigui que no em demaneu gaire memòria perquè no recordo res i tampoc he preguntat... mai.
No, que de fet, és que jo penso que de fet, vist en perspectiva del temps, diguem-ne que va ser com una anècdota, en el fons, no? Perquè no va durar ni un dia. No va durar ni un dia, vull dir, a veure, no va durar ni un dia, per tant, jo penso que al llarg de la història això ja és una anècdota. Que després aquesta anècdota sigui per algunes raons extres, no implica que allò va ser 24 hores de diguem-ne, de tensió política.
A tots els nivells.
Sí, i sí, no dubto, graus, no li vull perdre la importància que té, no? Però vull dir que en perspectiva del temps, en aquells moments evidentment que no, quan passava, estava passant, però en perspectiva històrica, diguem-ne, que ara ja fa, no sé si fa 38 o 39 anys, no me'n recordo, doncs ja, a veure, les coses que se miren en perspectiva, veus que allò, bueno, va ser una miqueta una anècdota significativa, però al fi i al cap no va ser cap trencament de res, vull dir.
No va ser cap trencament de res, però sí que posava de manifest
la feblesa
de la democràcia,
pues que al paper. En aquests moments la democràcia també està superfeble.
Com ara.
Jo crec que ara està més que el 23 de febrer del 81.
Jo no sé, desconec a falset, però a molts pobles en aquella data a la nit van sortir gent de dretes
amb la pistola al mà,
i a fer de la seva.
Sí. Se van sentir realitzats.
Sí.
Aquí a Falset no està clar què va passar, però crec que hi ha gent que ja està sobre la pista de veure quins moviments hi va, perquè hi van haver moviments aquella.
Sí.
No, per això jo, o sigui, jo no recordo res perquè jo era molt peque, però sí que recordo això com a foscor i com a agrupament. Saps? Com que no es pot sortir al carrer, no fer gaire xivarri, no... Està com a molt continguts tots. Calma tensa.
Jo estava a Barcelona en aquells moments, vivia a Barcelona en aquells moments i evidentment doncs, hi havia aquests dos focus, no? Per una banda, tancament familiar, tancament a casa, etc. Però per l'altra hi havia una dispersió de gent cap a altres llocs, cap a altres... cases, per entendre'ns, també jo crec que és digne de menció, perquè penso que va haver-hi moltíssima gent que aquella nit no va dormir a casa seva, va anar a dormir a casa d'un amic, a casa d'un altre, a casa de no sé qui. No?
Jo recordo això a ràdio, que era l'aparell per informar-se, i després de molta intranquil·litat a casa, ja aprofito la vinentesa per dir-ho, a casa va eixir a Reus, quan vivia a Reus, al costat de... d'on vivia un dels fundadors del PSUC, que per cert és del poble, dels Guillemets, Francesc Pedrol, no sé si ho dic bé. I allí es mantenia, coses que passaven en aquells temps, aquelles reunions clandestines, no? Hi venia doncs, el Raimundo, hi venia doncs, gent vinculada al partit, al SUC, al Colomer, etc. a Reus. Clar, això també va fer sumar, no? sinó bastanta intranquil·litat a casa per tot el que podia passar, no?
Temps complicats llavors, temps ara complicats d'una manera una mica bastant més diferent, almenys sense tancs i sense bales al sostre del Congrés Espanyol, però igualment venim d'una setmana que el passat dijous, vaga general, a Falset es van reunir prop de 400 persones, que vulguis o no, doncs per ser la comarca que som, Déu-n'hi-do, la gent que es va... ajuntar.
Això segons la Guàrdia Urbana, suposo, aquests 400, no?
Eh?
Segons la Guàrdia Urbana, això.
No, te recordo, Agustí, que Falset no té Guàrdia Urbana, té vigilants municipals i bàsicament es parlen amb els organitzadors. Intentant...
No, jo penso que hi havia moltíssima gent.
Hi havia molta gent.
Jo penso que hi havia moltíssima gent. Jo si fos organitzador diria més, però bueno...
No,
Jo, per la quantitat de Mossos que hi havia, potser podria pensar que hi havia el triple de gent. Perquè hi havia Mossos, per la mà de Déu.
Bueno, no tants, Cèlia. Jo diria...
Ara, jo crec que ens protegien de la Guàrdia Civil. Això em va agradar molt. Perquè se'ns van atrinxar a davant
de... No era al revés? És que jo
tenia... Jo em pensava que ens protegien que no ens atonyessin.
Com que estaven cara als manifestants, dic, pues mira, de fet, ja em sembla bé, escolta...
Jo ja saps que m'ho prenc sempre al revés.
En positiu.
En positiu. Vaig pensar que ens protegien en altres.
Ah, vale, vale.
No al revés.
Són maneres de veure, manifestació pacífica, això sí, que va fer una mica de recorregut per Falset i en què es va... poder veure precisament que no eren ni molt menys quatre gats els que es van congregar a la concentració primer i, com deia el Manel, es va convertir en manifestació que va servir per donar doncs, una volta a Falset, passar davant dels jutjats, passar davant de la caserna de la Guàrdia Civil custodiada pels Mossos d'Esquadra. Què us va semblar aquesta manifestació? Avui llegia ja alguns mitjans que es qüestionen el fet de si tenen sentit o no tenen sentit aquests dies de vaga, allò, dies únics de vaga, no, fem aquest dia i ja està, si serveixen per alguna cosa o més aviat potser caldria repensar aquestes formes de manifestació i de crítica al sistema que tenim. I recordem que la manifestació no deixa de ser un dret que tenim. Creu que té sentit, que no té sentit, que s'hauria de canviar?
Jo penso que hauríem de començar a idear noves fórmules de protesta, perquè penso que una vaga general en la qual no hi participin els principals sindicats no té massa sentit que sigui vaga general. Això per començar, és a dir, parlant ja de la vaga estrictament sindicalista, per entendre'ns, és una vaga en la qual els sindicats principals no hi participen, aquesta vaga general ja no pot ser general. Serà una vaga, val? Per tant, perd molt del sentit que hauria de tenir això. O sigui, si hem de fer una aturada de país, l'hem de fer tots. Si no, ens quedem sempre em quedo amb regust agredolç, en el sentit de que...
Sí, però tampoc no cal treure valor, no?
No.
Aquestes concentracions i...
És que jo ho giraria, tornaria a girar la perspectiva. Jo penso que el que potser hem de replantejar són els sindicats majoritaris.
Ah, no, però escolta,
cal fer aturades, sí. Cal fer vagues, si són generals o no, però jo crec que els sindicats majoritaris estan fora de joc completament. O almenys tinc aquesta perspectiva. No entenc quin paper juguen.
Sí, estic d'acord amb tu, Cèlia. El que passa és que, jo penso que hauríem... Penso que en aquest cas de la vaga s'hauria de separar el que seria la part sindical de la part estrictament de
civil,
no? I aleshores aquesta vaga del dijous va ser una vaga civil, és a dir, la gent va fer vaga, no va fer vaga els sindicalistes, per entendre, el sindicat, perquè qui va convocar el sindicat és un sindicat minoritari, per tant, estem jugant aquí, és a dir, en certa manera jo em sento una miqueta un ninot. Vull dir, he d'anar a totes les manifestacions, he d'anar a totes les concentracions, he d'anar a tot arreu, encara que moltes de les coses que es puguin plantejar no estiguin massa clares, no? Vull dir, jo ho dic en aquest sentit, no? I penso que també hem de tenir en compte que gent d'aquí Falset, per exemple, el dijous, a les 10 estava a la quartera, va fer una manifestació, a les 12 va agafar el cotxe, se'n van a Reus, van a fer una altra manifestació dels quarts d'una allí, i encara se va quedar a Reus o va pujar a dinar aquí, encara a la tarda va anar a Tarragona a les 7. Estem cremant a la gent, no pot ser això. Estem cremant a la gent. La gent tenim molt aguant i ens aguanta el nostre sentit, la nostra dignitat, i ens aguanta el nostre sentiment. Però... hem de buscar noves fórmules, hem de veure algun moviment, perquè en aquests moments, desgraciadament, els nostres polítics estan parats, no fan res, absolutament res.
Sí, però mentre no tinguem aquestes noves fórmules, aprofitem. Jo no trobo tan descabellat que un falsetà es manifesti a les 10 del matí a Falset i acabi al vespre a Tarragona, mentre hi hagi forces. I ara, més que forces, també hi ha motius.
Sí, però és que, sempre dic el mateix, però el de Tarragona també podria fer el mateix a l'inversa i no ho fa mai.
Ah, sí.
Sempre fem, m'entens? Sí. Aquest és el problema. No, és dir, sempre fem el mateix. Sí. És a dir, nosaltres fem una concentració a les 10 del matí per poder anar a Reus a les 12, però els de Reus no pugen a les 10 aquí. M'explico? Estem carregant sempre tot l'esforç als més febles, sempre als més febles. Aquesta és la meva queixa, no?
Per mi la queixa de la vaga del dijous, com està al carrer, i com a manifestació i que té històries, és aquí Falset segurament estava molt més separat, o els parlaments no eren dels caps visibles de les organitzacions civils, i per tant sí que tenia un sentit més sindical, un sentit més de treballadors, un sentit diferent. En canvi, a Reus va passar que, com que el sindicat que la convocava no té caps visibles o no té lideratges o no saps qui ho representa, allà no podia liderar ni representar la societat civil, per tant no hi havia representants que els coneixem, diguéssim, de les organitzacions, de l'Assemblea d'Òmnium, de qui sigui, i per tant no hi havia manifestos o no hi havia prou sentit sindical o prou sentit dels treballadors. O sigui, aquesta diferència no es podia fer, llavors va quedar molt diluït. Hi havia un fotimer de gent, hi havia gent per tot arreu, però no hi havia el manifest, la proclama, la reivindicació. Me va semblar que s'anava diluint. Ens vam trobar tots, ens ho vam passar molt bé, tot el que vulguis.
Vens una mica el que comento jo.
Però en canvi Falset jo crec que és diferent. En aquest cas, per mi em va agradar que hi havia una mica més de diferència.
Sí, però vull dir, vens el que estic dient jo, una miqueta.
Però jo crec que els objectius de la mobilització èxit de mantenir, jo crec que...
Sí, sí. No,
els clams, els clams que s'han demanat...
No, i mirem les vegades que faci falta.
Responsables de l'estat espanyol, doncs...
I les botigues estaven tancades, i si no, doncs a Reus estaven obertes, però no hi havia ningú dintre, que també és una altra manera.
No, a Reus també hi havia molts establiments tancats. A Reus hi havia establiments. Jo, sí, pot ser que continuar doncs, amb aquestes fórmules i estratègies doncs, poden cremar una mica, fins i tot cremar, no?, però jo ara per ara doncs, és el que tenim, no? I per tant doncs, davant de tot el que ens trobem, ja no tan sols el tema dels presos polítics, sinó que també era un dels objectius d'aquesta vaga, era la vulneració dels drets civils, laborals i les llibertats, no? I tal com està tot plegat, doncs crec que hi ha motiu, no? Com per sortir al carrer de forma pacífica, de forma correcta, de forma bé.
Tu em dius això ara, no? Doncs bé, jo penso, jo crec que, per exemple, els sindicats majoritaris, amb això que acabes de dir tu, haurien d'estar d'acord.
Sí, però aquí ens trobem amb...
Aquí està el problema. A veure, amb això que acabes de dir tu, els sindicats majoritaris haurien d'estar super d'acord.
Primer, molts sindicats d'aquests, no diré noms, no? Estan auspiciats...
I subvencionats.
I subvencionats sí, pels operadors claro. De l'Estat. I després ens trobem, doncs, amb una cosa afegida, que és la poca unitat a vegades de les esquerres, que em sembla que això ja ho hem parlat més d'una vegada aquí. No?
I tornen a sortir aviat.
Sí?
Sí, bueno, permeteu-me una última hora. Surto una mica del tema del priorat, però crec que, com que és una de les protagonistes de la política catalana i que sembla que està cridada a no ser-ho, Inés Arrimadas fa el salt a Madrid, en declaracions al diari Ara, la líder catalana serà la número 1 a la llista per Barcelona al Congrés, i hi ha declaracions que almenys publica el diari Ara a la portada, em deixaré la pell perquè Albert Rivera sigui president.
Doncs que se la deixi, que se la deixi.
Jo estic molt contenta.
Jo també.
Mira.
És una alegria, escolta'm.
Sí, avui m'acaba d'alegrar el dia.
No. Per?
Perquè el... Jo no sé, no depèn només d'ella, però que el Parlament deixa de ser un pati d'escola ja a veure si toca d'una vegada. I ella és una de les que fomenta que no tot sigui xavacaneria, o sigui, tot sigui sortir a la tele, tot sigui cridar l'atenció...
Un discurs únic i repetitiu.
Sí, sí.
On
sí,
hi aconseguim sí. Que algú
ple de mentides...
Creieu que Lorena Roldán serà molt diferent?
Jo crec que el discurs de Ciutadans és tot molt semblant.
Bé, què passa? Perdona.
No, és això. O sigui, tu escoltes el Carri... Com se diu?
Carrizosa.
El Carrizosa. Tu escoltes les Arrimadas. Tu escoltes... I tenen aquest discurs que apuntava l'Agustí, no? Aquest discurs únic, preparat, no? Que si surt una mica del guió, doncs ja no tenen cap argument més, no?
No, però, a veure, també jo penso que el que significa això, de que les rimades marxi a Madrid, que jo ho celebro, vull dir, estic molt content, és que Ciutadans ho té clar. Ciutadans a Catalunya no li interessa gens. Interessa Espanya. Interessa governar Espanya. Interessa governar Catalunya per a què? Si governen Espanya, governaran Catalunya, ells pensen ells. I per tant, deixem de esforços inútils a Catalunya, perquè saben que aquí no governaran mai, i anem a Madrid a intentar governar Espanya, perquè des d'Espanya sí que m'aixecarem a Catalunya, i més, fàcil, i més fàcilment. Per tant, vull dir, és una estratègia de partit claríssima, claríssima. És a dir, tot el Carrizosa, que és el segon, se'n va a Toledo.
Sí.
No, el Girauta. El Girauta, vull dir, a veure, què estem fent aquí, no? Vull dir, per tant, estem dient, és igual Catalunya, com que Catalunya no l'aconseguirem mai, perquè ells estaven convençudíssims que guanyarien les passades eleccions i no es van poder, no van poder governar Catalunya, era max, és el seu sostre màxim allò que van fer. I a partir d'ara, aquí a Catalunya, Ciutadans encara farà menys. Per tant, anem a governar Espanya i des d'Espanya m'aixecarem a Catalunya, que és el nostre objectiu principal. Perquè aquí marxa, marxa tots aquells catalans que no han volgut ser mai catalans. Que no han volgut ser mai catalans, que no entenen la cultura catalana. És a dir, la Inés Arrimadas se'n va a la Fèria d'Abril a vestir de farfalaes. Ara, no se'n va a veure uns castellers vestits de castellera.
No, home, ja sabem l'opinió de Ciutadans. Si l'opinió de Carrizosa és l'opinió del partit respecte als castells, ja sabem que molt bona opinió no té.
És igual, el castell o el que sigui, més i més igual. Home, o una plec de sardanes. No l'he vist, no l'he vist mai vestit de sardanista per anar a una plec de sardanes. En canvi sí que va, sí. M'entens? No, és a dir, són gent que ha viscut a Catalunya però que no s'estima a Catalunya, en absolut, no se l'estimen mai.
L'estratègia i el discurs de Ciutadans sempre ha anat acompanyat del resultat de les enquestes. Depèn de com vagin les enquestes, i ara doncs, com que va bé que es parli en contra de Catalunya i l'independentisme, doncs apliquem això.
Diguéssim que la campanya electoral que ha fet l'Arrimadas a Andalusia, com que ha anat bé, suposo que per això la necessiten a Madrid, perquè la campanya que ella ha fet, perquè només ha fet ella campanya a Andalusia de Ciutadans, i jo crec que la tia és bona, les coses com siguin. Deu fer molt bé la seva feina, per tant, ja m'està bé que vagi.
Bueno, és bona dintre d'aquest màrqueting polític, aquesta estratègia.
Però dintre
sí, jo
dintre de les peces amb les que va jugar bona... Ciutadans, jo crec que és de lo que...
Més que bona penso que té molt mala llet.
Sí,
més que bona. Perquè els seus discursos, de veritat, jo escolto els seus discursos i sempre, exactament, sempre diu el mateix i més carregat de mentides. Sempre diu el mateix, és que no se'n surt de la línia ni un mil·límetre. Vull dir, si tu li preguntessis per alguna activitat concreta, per exemple, que això, les infraestructures a Catalunya, quants diners ha invertit, jo crec que no ho sabria. Perquè li importa un pito, això. Sí. És a dir, no té una visió de país. Només té un títere al cap. I m'aixaca aquell títer, i si convé dir moltes mentides, doncs diu moltes mentides, i es queda tan ample. Jo això no li dic que sigui bona.
Jo és que no vull parlar més d'ell.
No, és que... No parlem més.
Home, fa que... No. Mire, avui, per fi, l'acomiadem.
Per favor, enteneu-me, no?
Maria, és un acomiadament.
Però és que jo, aquell personatge, com el Carrizosa i el Geralta...
Estic d'acord.
I el de Vox... No es mereix... Quan escoltes el de Vox, no se'n recordeu... Bueno, d'aquestes coses... aquestes pel·lícules, quan sortia el Caipo de Llano parlant, és que és el mateix. Utilitzen el mateix to, les mateixes paraules. És això. Aquesta xuleria espanyola de que sempre ha estat present i ara segueix estar present. Estava present el 1898 quan van fer la guerra cap a Estats Units per al tema de Cuba, que hi ha molta gent els idea, diu, escolta'm, no es foteu contra guerra d'Estats Units, però allí valia aquesta gallardia que diuen, no? Aquesta gallardia espanyola, i vinga, guerra cap allà fot... Clar, la qüestió és portar la gent civil, menys els que tenien calés, perquè els que tenien calés es podien estalviar, anar cap a les guerres, i va, doncs, amb una guerra que va destrossar aquell imperi, no? O sigui, aquell imperi espanyol. Però ells aquest imperi encara el tenen, i si no, doncs, també doncs, repassem un altre episodi històric, que és el tema de Flandes, no? Quan, doncs, ells van voler mantenir aquella zona hispànica, doncs, a Flandes, que allí també, doncs, van matar, doncs, a molta gent. No ho sé, o sigui, parlo d'aquesta xulesa, no parlo ni d'Espanya ni dels espanyols, eh? Jo parlo d'aquesta actitud feixista, que escolta'm, no, jo pensava que estava fa uns anys, dic, això ja no existeix, però segueix.
Estava amagat.
Segueix present.
No sé si se n'ha adonat, però no m'han deixat parlar en els últims 10 minuts, cosa que m'agrada, perquè vol dir que el diàleg i el debat...
Ni falta que fa, Jordi.
No, si vol, m'aixeco i marxo. Bueno, avui em toca fer una tasca que els deixaria bastant fora de joc, però deixant de banda qüestions tècniques, no, a mi m'agrada que el debat flueixi i les idees apareguin. Ja sé, l'última hora l'he tret jo, perquè entenia que era una cosa que aquesta setmana també ja s'anava sentint i s'anava rumorejant que podia acabar passant. Justament ho fa el dia que la Inés Arrimadas està a Waterloo, encara no se sap ben bé per què, perquè si no se desreunim Puigdemont per anar allí i total, perquè surti la notícia de que te'n vas a Madrid, ja m'explicaràs quin sentit té aquest viatge. Però bueno, són coses de l'altra
política. I el viatge
que
va fer la setmana passada al poble de Puigdemont, quin sentit tenia?
A mi el que em va fer molta gràcia, home, era la foto dels llaços penjats, que dius, si ara et anéssim a mirar, segurament els llaços tornaran a estar penjats.
Com? O sigui, ara n'hi ha el doble, segurament.
Puc dir una expressió, no sé si és políticament correcta, amb un micròfon, a tocar els trons.
Doncs sí. És l'opinió del Maria Arbonés.
Maria... Em sembla que no va sola, no?
No, mai.
Aquí cadascú té les seves opinions i és responsable de...
I no m'estranyaria que n'era acompanyada d'algun Mosso d'Esquadra.
Sí, crec que la...
Que la vigilés.
Crec que l'escorta en ella...
El Torra no, però amb ella sí.
El Torra no.
Això és aquest estat que tenim nosaltres, no? Que el president de la Generalitat no li deixen escorta.
Recordo que tenim dos telèfons perquè també volem que intervingueu des de casa. Avui aviso que és una miqueta complicat perquè els tres tertulians estan molt posats, cosa que m'alegra.
Però si truca algú...
I és un plaer.
És un plaer dir-ho.
Tenim el 977-83, els dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135. El 977-83-1135. I el tècnic de guàrdia, o sigui que tingueu una miqueta de paciència. Tornant a casa nostra, si em permeteu, i deixant un moment de banda la política de catalana i espanyola, i ja tornarem al tema del judici, sí que m'agradaria que almenys breument ni que sigui apuntem a la qüestió de la taula de l'aigua, tema recurrent a la nostra comarca, que sembla que de moment la taula del Siurana es quedarà aturada fins a l'abril, perquè l'ACA no té uns documents preparats, una taula que havia de ser per servir per unir posicions, però que recordem l'únic que fa és constatar que per una banda hi ha el Priorat i per l'altra hi ha el Baix Camp. Com veieu que aquesta taula pot evolucionar tenint en compte que s'aplaça el 3 d'abril, però que el 3 d'abril gairebé ja estarem en precampanya electoral de les municipals, em refereixo. No us penséssiu que són les generals, que també estarà la cosa ja a punt. Com veieu que pot evolucionar aquesta taula de l'aigua amb les posicions que es constata que estan allunyades? I un últim apunt, amb uns alcaldes del Baix Camp que, recordem, es va acabar la primera reunió de la taula i el primer que van fer va ser criticar l'ACA acusant-la de partidista perquè els hi havia exposat què havien fet amb l'aigua del pantà de Siurana.
Jo crec que fins al mes de juny, en aquest país nostre, la política està absolutament aturada i, per tant, difícilment una taula on hi ha alcaldes, en el qual a cap d'un mes hi haurà eleccions municipals, tinguin ganes ni de mullar-se, mai millor dit, amb l'aigua, ni de prendre cap decisió, perquè estem a les portes d'unes eleccions. Vull dir, penso, per tant, que diran el dia 3 d'abril diran no, aquesta no la podem fer perquè falta un mes per les eleccions municipals, etcètera, no? Vull dir, per tant, si anem allargant en el temps, i a veure si el temps ho arregla, i el temps normalment no arregla res, sinó que ho deixen callat, diguem-ne, no? El temps no fa res, el temps passa.
Jo afegir, estic també, penso en el que diu l'Agustí, afegir que si hi ha una taula ja és un prou, no? Ja està prou bé.
Una falta de gent que s'assegui.
Sí. Perquè a vegades, sí, perquè aquest ho ha dit el Jordi, no? És un tema bastant recurrent aquí en aquesta tertúlia, i el tema de la taula, jo almenys des de que hi participo i ha sortit el tema, doncs no no hi havia una taula. Ja tenim la taula i després, doncs, sí, tota una sèrie d'agents. Uns agents que sí, doncs, són, en aquest cas, que diria, doncs, els de Reus, i amb conversa que jo he tingut, doncs, amb gent que són molt recelosa, no sé si potser seria la paraula exacta, que sí que té molt clar de què és el de Reus i el que no és de Reus. I en aquest sentit, doncs, jo entenc que amb una taula, doncs, per arribar a acords, el que hi ha d'haver és cedir, no? Allò de dir, escolta'm, doncs cedim, no? Però sí que hi ha aquelles postures de dir, no, és que aquest pantà, qui l'ha construït? Aquest pantà, qui el paga? Aquest pantà, l'aigua per on passa? Bueno, doncs són arguments que, de força, no diré si comparteixo o no comparteixo aquesta opinió, però sí que són elements de força que tenen algunes veus de Reus que amb això, doncs, ho tenen molt clar. I amb aquest paquet també a vegades caldria afegir els pagesos d'allà baix, que en són propietaris, per d'ells són propietaris de les d'accions del pantà.
Això és un tema complicat de gestió, el que passa que i és un tema supramunicipal, no és un tema de municipis. Jo crec que és un tema molt més d'un abast una mica molt més general. I podem parlar molt de sostenibilitat i de sostenibilitat territorial, però s'ha començat per coses d'aquestes. O sigui, a la millor hem de renunciar a creixements o hem de renunciar a altres coses si tenim els recursos que tenim. Jo no dic només el Priorat, sinó el Priorat, Baix Camp i qui sigui. O sigui, els recursos naturals són els bàsics, i quan perdem això, perdem el món de vista. El Priorat ha crescut molt no hem crescut amb urbanització, però sí que hem crescut amb turisme, hem crescut amb cellers, hem crescut amb una sèrie d'aportacions que també necessitem més aigua que la que necessitàvem fa uns anys.
I l'aigua ha minvat,
I l'aigua ha minvat, I l'aigua ha minvat. El Baix Camp ha tingut... Jo entenc gairebé que l'aigua que consumeixen els pagesos segurament és una part proporcional minsa. Jo m'ajugaria a algú que és la part més minsa. Hi ha una indústria molt més potent, hi ha un creixement urbanístic molt més potent, i hi ha una filosofia del consum que ens han anat de mare. Vull dir, ara necessitem molta més aigua i en tenim menys. Uh-huh. Llavors, no és qüestió només negociar amb una taula, sinó que hem de canviar altres criteris. Potser també ens hem d'autoabastir, no? Hem de saber fins on arribem. Mm-hmm. Molts, jo no ho desconec, però Falset té problemes d'aigua, sempre n'ha tingut. Mm-hmm. I és una cosa que... I és el municipi que tenia unes previsions de creixement més elevades. I abans...
Bueno, mirant les previsions i el que ha acabat passant, perquè clar, ja hem passat uns anys i
el que passa és que...
les previsions no ha acabat sent així, però...
Clar, però això estava sobre la taula,
sí.
Estava...
I sobre el paper.
L'aigua ve principalment de pous, no?
Sí. Tot i estar d'acord amb tu amb el que comentes, Cèlia, jo penso que hi ha vull dir, els arguments que ha donat el Marià, que donarien els de Reus, no?, per entendre'ns, que poden ser certs, no dic que no, i que poden ser inclús, si m'apureu molt, a part de certs, poden ser racionals i legítims, a més, jo penso que hi ha un tema que no es pot obviar, i és que la vida evoluciona i la vida canvia. I allò que fa 100 anys estava molt bé, avui potser està molt malament, per exemple, no? I per tant, el que podem sempre és estar dient és que el passat, és que això, és que abans, bueno, abans era abans i ara és ara. I nosaltres ens movem en un territori d'actualitat. I per tant, tots aquests moments són certs, però també és cert que l'aigua que canalitza i se'n va a Riu de Canyes cau al Priorat. Per tant, a veure, i l'aigua no és de ningú, teòricament, no? L'aigua cau del cel i arriba a la terra, i interriba és la terra que l'acull. Si després hi ha un forat que s'escapa i se'n va a un altre lloc, aquí, encara que aquest forat en el moment se va fer era una cosa normal i lògica i estava bé i no sé què, molt bé, però actualment aquell forat és tan necessari, o potser podríem fer-lo més prim, o potser podríem fer-lo no sé què. Vull dir, una miqueta, quan parlem de temes d'aquests en general, no? Vull dir, És que diu això, la llei diu això. Bueno, però a veure, parlem-ne, no? Perquè la llei se va fer potser fa 200 anys i ara estem aquí, no? I potser s'hauria de canviar aquesta llei. M'explico una mica. És a dir, no val sempre, que això és el que fan els conservadors. Els conservadors sempre diuen el mateix. No, és que la llei diu, és que la Constitució diu això. Bueno, però canviem-la. Si està malament, canviem-la. És que no hi ha problema. És que, vale, per què estan els parlaments? Si no per legislar, per fer lleis.
Aquí, però sí, però aquí també, a més de lleis, Agustí, hi ha el sentit de la propietat, del que és meu.
Pitjor encara?
No, sí, clar.
Pitjor encara?
I qui ha pagat això, i qui ha construït això, i altres coses per l'estil.
Sí, però sí, estic d'acord, però el que vull dir és que, sí. Ara, de tots els que diuen això, no n'hi ha cap que ho hagi pagat, va ser el seu avi o el seu besavi. Sí, sí.
Està amortitzat.
Claro, és que ara, aquest, això que vull dir, no? És a dir, em sembla molt bé, em sembla legítim, t'ho he dit, em sembla legítim, em sembla racional i em sembla tot el que tu vulguis. Però també hem de veure que el que va passar fa 100 anys, avui en dia potser no té sentit ja. Potser ho hauríem de revisar.
Jo ho decanto més també amb un altre aspecte. Una cosa és la propietat, una cosa és l'aigua i com se gestiona aquestes històries, i l'altra és com retorna l'aigua. Perquè hi ha edars que funcionen o no funcionen, hi ha, diguéssim, depuradores, hi ha una sèrie d'estratègies que potser les han d'optimitzar més. Vull dir que jo entenc també l'aigua que va al pantà, com se distribueix i aquestes històries, però potser també hem de fer que no en perdem tanta o que en recaptem més. O que hi ha unes coses que als municipis ningú li agrada invertir perquè no es veu, però són amb les fuites, amb les clavegueres, amb totes aquestes històries. Si tot això, jo soc més del paret també, d'acord, aquesta és la que flueix i la que perdem o la que contaminem, perquè també ens fotem un fart de contaminar.
Com estava?
Sí, sí.
Permeteu-me.
Sí, sí, també.
No,
evidentment. Però, sí, sí, estic d'acord amb tu. Una cosa no treu l'altra, una cosa és d'educació.
Però s'ha d'anar manera amb totes les vies.
Exactament, correcte.
Permeteu-me una pregunta. Com es troba? No hi havia una mena d'entesa entre pobles aquí del Priorat per gestionar el tema de l'aigua?
Sí, el topografo.
Sí, això,
això és
es
molt
porta
complicat.
Bé, es porta...
Això és molt complicat.
El topografo, en principi, estava plantejat per les necessitats d'aigua dels municipis de les Cicles, que era Torroja, sí. Gratallops...
Porrera.
I algun més.
I Poboleda.
No, però no. Però... amb altres pobles, a Marroig, no hi havia un projecte també?
Hi havia un projecte per reportar aigua arran dels
treballs
de descontaminació dels llocs tòxics de Flix, de pujar una canonada des d'un punt que és del terme municipal de Marroig fins a la capital del Priorat, que també deixava alguna cosa als Guiamets i al mateix Marroig. Sí, sí. Crec que Bullmunt potser també, ara ja parlo de... no n'estic gaire segur que també afectés aquest municipi, però ja es va veure que amb el tema de la crisi, el retard en els treballs en la descontaminació, que recordem...
I això és un mini trasbassament, vull dir, clar, no és tan fàcil, una cosa és un projecte, una idea que volem portar a terme, una possibilitat, i l'altra és un projecte realitzable. I això que dius tu sí que hi era un projecte,
i apuntar-se...
Però clar, això seria un mini trasbassament,
El projecte del CAT, suposo que això hi ha pobles de per aquí ho han estudiat, però deu resultar molt... El CAT és el Consorci d'Aigües de Tarragona, ja deu resultar molt...
Però clar, pujar l'aigua d'allí, suposo que deu ser superdifícil.
Sí.
Dic jo, És més fàcil portar-la de l'Ebre.
No ho sé, moltes però coses, clar. El que de...
Però
és no?
Supramunicipal tot això.
Sí. Quedaran aturades fins al juny, després arribarà l'estiu, vacances...
Sí. Setembre,
començarà el curs del setembre, que es posarem les piles tot.
Ara, espero.
M'entens? Que parlarem del Reus avui.
Home, si vols, a mi m'ha fet més gràcia un tema que m'has tret fora de micro, que és una qüestió que aquí havíem tractat, pot ser una qüestió menor, si voleu així, però el fet de que el Maria disposa d'informació al bar de l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre, que aquí n'hem parlat, vam parlar de les màquines...
Sí, l'última vegada que vaig estar aquí, que vaig compartir la taula amb Sàlia, va sortir el tema de la cafeteria.
Sí.
Que aquesta setmana s'ha fet públic que torna a obrir. Ja està, només això, No sé la data exactament, però sí que va arribar un comunicat de l'empresa que gestiona l'hospital que arribava, bueno, que obre ja el servei de cafeteria.
Que ja hi ha nova empresa?
No ho sé, jo parlo de l'empresa.
Que gestiona l'hospital.
Sí, hi havia, sí. Estava clar que el tema de Gecosa, la gestió de Gecosa s'acabava, hi hauria
sí,
un,
això...
ho agafava la Generalitat.
Caldria
veure si com, més que si com hi entraven els, les diferents administracions locals, perquè també volien tindre algun paper a l'hora de decidir qüestions respecte a l'Hospital Intercomarcal, però aquest era un tema secundari, ja, però que
jo només volia puntualitzar això perquè vam quedar l'última vegada això, no? Vam parlar sobre el tancament d'aquesta cafeteria.
Jo en aquest temps hi vaig anar i vaig anar expressament a veure què hi havia, i era veritat, hi havia un seguit de màquines i un parell de microones, crec que em va semblar veure. Clar, no és el mateix això que tindre un servei de bar. Veurem com evoluciona aquesta qüestió. Entrem en els últims darrers 10 minuts de l'hora del vermut, i a mi no m'agradaria passar per alt que encara s'ha iniciat el judici als presos polítics, i la veritat és que cada vegada més, si hi ha un argument que jo sento o una afirmació que cada vegada sento més rotunditat, i imagineu-vos, des de mitjans... afins al constitucionalisme, o digueu-li com vulgueu, a altres més propers a les idees independentistes, és el paper de la Fiscalia, que és sorprenentment, tothom està sorprès o més o menys sorprès amb una Fiscalia que a vegades sembla o poc preparada o que surt amb qüestions que sorprenen els propis penalistes. Com veieu vosaltres, us ha arribat a aquest input del paper de la Fiscalia? Ahir el Polònia i la nit
va ser
un gag, jo diria que un dels millors gags de la temporada, veient com els independentistes substituïen a la Fiscalia a les cadires, un gag doncs força carregat d'aquesta idea que, repeteixo, jo he vist també i he llegit en mitjans seriosos tant d'una banda com de l'altra. Vosaltres, no sé, entenc que més o menys esteu pendents del desenvolupament del judici, quina conclusió en teu d'aquest paper de la Fiscalia, que a més van canviant els fiscals setmana a setmana, que a mi és una cosa que em té fascinat.
Jo aquest gag d'ahir de Polònia no el vaig veure perquè precisament estava en un concert de gent de Falset, dels Cucos. Tocaven arreu. Felicitats pels Cucos. No, a mi aquest judici el que em demostra és la solvència, la capacitat, les bones formes, la correcció dels presos polítics en un ambient que no em genera confiança. Aleshores, clar, veure allò també em posa de certa mala llet. Intento agafar-me un dosi, però sobretot, i responent a la pregunta, és això, no? O sigui, com tots, absolutament tots, ja des del punt de vista més tècnic o menys tècnic, doncs estan fent una lliçó de correcció de bones formes, de democràcia fins i tot, a tot aquests fiscals, jutges i a tota aquesta gent que hi ha en aquella sala.
Jo, de veritat, jo al·lucino una miqueta de veure que si la Fiscalia de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat tenen aquest nivell, aquest Estat no pot funcionar bé de cap manera. No pot funcionar bé, és a dir, no donen la talla com a fiscals ni com a advocats de l'Estat. Allí no defenen res, vull dir, tenen unes acusacions, és paper mullat el que estan fent allí, vull dir, no té massa sentit. I una de les proves de que això és així, que les divisions estatals passen de puntetes pel judici, perquè, clar, si veuen allò que veuen, n'hi ha per dir que estem fent el ridícul aquí. És a dir, l'Estat està fent el ridícul. El poder judicial sabent el ridícul, és a dir, no pot ser que els fiscals i les advocacies d'Estat estiguin tan mal preparats per fer aquest judici.
Jo no crec que estiguin... Bueno, no ho sé.
Però les preguntes que fan, a veure, que li preguntin a un, vostè és soci d'Òmnium, i això què té que veure?
Bueno, això el Mundo ho va dir
claríssim. I això què té que veure? Bueno,
i donar algunes dades errònies, que dius... Home, jo mira que preguntis, té el dret i l'estratègia que vulgui per preguntar el que... Però dades errònies, és que...
Al final no saps si és una estratègia o no és una estratègia, el que sigui. Jo sóc del parer de que la Fiscalia de l'Estat i tots els jutges i tots han comprat la carrera i han comprat la plaça on estan dipositats. Segurament era molt més fàcil que els hi vingués amb un judici el Dioni. El que passa que els han vingut aquella gent al davant que els hi donen 20 patades. I aquest és l'error. L'error és pensar que quan tu compres les coses... tot ho pots comprar i tot te vindrà fàcil. ja no em poso ni si les sentències estan escrites ni no estan escrites. Aquesta gent han comprat aquests llocs de treball i són d'autors...
Els hi han donat a dit.
Els hi han donat a dit. Per tant, són d'autors dels que, el que els hi han venut, o diguem-li com vulguis.
Sí,
i per
sí,
tant,
però són mediocres. És que, el problema és això. Bueno, és que si, són mediocres.
És que si no fossin mediocres no caldria comprar-ho, perquè ho haguessin aconseguit, diguéssim, estudiant o per mèrits propis. I per tant, es nota molt que no estan a l'alçada. Això està claríssim.
Això ho veu molta gent, eh? Aquestes incapacitats d'aquesta gent ho veu molta gent, eh?
Sí, però això s'ha permet, perquè aquestes mateixes incapacitats se repeteixen amb els que encapçalen els partits polítics i es repeteixen a la banca i es repeteixen
és el que hi ha.
No, però d'un país així, el que es pot fer, el millor que es pot fer és fotre el camp. Aquest és el problema. Vull dir que cada vegada se dona més arguments per dir, a veure, jo no confio en una justícia que hi ha aquesta gent allí, no puc confiar-hi. No,
però és que va lligat al que deia abans, aquella imatge, aquell caràcter espanyol, i això doncs, és el món dels fiscals, dels jutges,
el jutge,
és amb certes empreses, amb certs mitjans de comunicació, amb certs bancs, vull dir, això és una cosa que està incrustada.
El gent.
Sí, malament, està incrustada. I que no canvia, i allò que tu deies molt bé amb el tema de l'aigua, el punt de l'aigua, aquella necessitat de canvi, d'evolucionar, és que tenim una Constitució que no es porta molts anys, i en canvi mirem la societat com ha canviat, com ha canviat.
Però a més jo no entenc, no ho sé, jo des del meu punt de vista, jo vull els millors polítics. Vull els millors empresaris.
Clar.
Vull les millors persones que estiguin davant de les ONGs.
I els millors fiscals.
Vull els millors fiscals. Vull el millor que hi hagi, perquè jo ja em posaré el seu servei. Vull dir, no dono més de si, o sigui, soc mediocre, doncs no passa res. Ja em posaré el servei de gent molt més potent. Però no, a Espanya volen els pitjors. O sigui, prefereixen sentir, diguéssim, potser per comparació, se senten més intel·ligents si tenen mediocres al cap.
És que la gent, jo tinc la teoria de que la gent bona busca assessors bons.
Sí.
La gent mediocre busca assessors dolents perquè així se sent superior.
Se senten superiors.
Eh? Vull dir, és aquesta...
Clar, o sigui, són de morancos sí, no surten.
Sí, i això passa tot, inclús a l'empresa privada. És un bon empresari busca bons assessors. Un empresari mediocre els busca dolents perquè si ell és el millor i el que decideix i el que fa...
I fa mamoneos, això està claríssim, no és mèrit propi.
Això passa a la política, passa a tots els estaments.
A tots els estaments.
Tots els estaments, sí.
O sigui, I el mateix, estem parlant sindicalistes, doncs els millors igual, que hi hagi. Sí. O sigui, no pot ser. Amb tots els aspectes.
Jo estic amb la Cèlia de que aquí hi ha de ser estratègia, perquè és que si no... No,
quina estratègia? No, o sigui, però quin profit?
Ara, en l'interrogatori, et mostres tou o no mostres totes les cartes i quan comencin els testimonis, llavors, no sé si la idea seria endureixes la posició, però marques...
Vols dir que ens aventen tant?
Jo crec que està bastant escrit, vull dir, és que tampoc no li donaran més temps, perquè al final són Juan Palomo, jo me la guiso, jo me la como, tu. Se fan les interlocutòries, se fan les proves, se'ls inventen, faran ells les diguéssim, les sentències,
però
aquí tots els altres no sé què pintem.
Quina estratègia hi ha? Quan un li diu, li pregunta una cosa, dius una expressió, l'altre diu que no ha de dir l'expressió, que sí que ha de dir l'expressió, l'altre respon que no... O sigui, clar, quina estratègia, més enllà de dir, escolta'm, doncs sí, fem, no? O sigui, ensenyem ja no a gent de la sala, mitjans de comunicació, sinó doncs amb un ressò internacional, doncs aquesta incapacitat que té l'aparell judicial espanyol, o... gran part de l'aparell judicial espanyol, tampoc cal posar-ho tot, no? El mateix...
No, però aquests són els que dominen. Aquests que
estan
a la banda alta.
Aquest és el que ensenyen, és la cara visible, és el que volen...
La banda alta.
El que volen... allà on podrien ser prepotents, i en canvi ja ho són prepotents, però no donen la talla.
Ai, que em bec a la presó. Ai, que em bec a la presó.
Sí, perquè, clar, aquí...
Això arriba a Madrid...
Sí, estem a internet a radiofalset.cat i et recordo que les opinions a l'hora del Brumut no té opinió, cada els opinadors són responsables
de la seva opinió.
No, però cada un és responsable de les seves opinions, també a nivell del que faci falta. L'hora del Brumut no té opinió.
I tant, això és raó. Qualsevol advocat mediocre de Catalunya segur que és millor d'aquests que estan ara a la l'estrada de, del Tribunal Suprem.
Bueno, estarem pendents de veure com evoluciona el judici. La setmana que ve hi pot haver, pot ser bastant interessant més que res pels testimonis, perquè començaran a haver-hi testimonis al Tribunal Suprem a exposar els seus punts de vista. Recordo que un dels testimonis és Mariano Rajoy, n'hi ha més, però a mi crec que molta gent està esperant amb certa, amb unes expectatives força alta és la participació de l'expresident del, del govern espanyol, a veure què explica.
I jo també, el mateix que la Infanta. Jo també, no ho sé, també no me'n
recordo. El Casado està fent bo el Rajoy, eh?
Sí, això també ho he sentit.
Bueno, el Casado és un deixeble del, de l'Aznar, no? Sí, és que és mateix. No?
Però més ignorant. Sí, el Casado sí. no se li coneix feina ni se li coneix sí. absolutament cap mena de treball ni cap mena de res, no? Vull dir, és un senyor que ha viscut sempre a l'ombra de la política, no?
Veurem què passa, veurem com el
sí, no s'ha fet mai la realitat.
La precampanya és
bueno.
Per desgràcia, és el típic cas espanyol de persona que fa carrera política, que és el pitjor que li pot passar en un país, que la gent faci carrera política i hagi de decidir sobre coses que no coneix o no.
És que la gent que deia que no ha tingut mai cap nòmina, ni ha pagat mai cap nòmina. Ni n'ha tingut mai, ni n'ha pagat mai. És a dir, no ha sigut mai ni empresari, ni ha sigut mai treballador.
És torna a ser d'aquests que deu favors i per tant es tira tota la vida pagant favors.
Veig que això estan passant bé, em sap molt greu trencar.
I no parlem del Reus?
Aquest debat, ja tindrem temps.
I no parlem de l'Ajuntament de Falset?
Ja tindrem temps de parlar de l'Ajuntament de Falset i de quines llistes s'acaben presentant o no. De moment hi ha certa incertesa al voltant de qui encapçalarà els independents per Falset, si hi haurà llista del PDeCAT o no, si hi haurà llistes d'altres partits. Tot està molt a l'aire, de moment força quiet. Esperem que les properes setmanes, bàsicament per una qüestió tan simple com que crec que és a començaments d'abril o mitjans de març ja s'inicia tot el tràmit administratiu de les eleccions, la Junta Electoral es posa en marxa i llavors ja s'han de presentar les llistes. Estarem molt pendents del que pugui passar i com no us ho explicarem i comentarem aquí a l'Hora del Vermut. Moltes gràcies, Cèlia. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, Agustí.
Gràcies a tu.
Avui debat molt viu. No m'han deixat ni parlar, cosa que els agraeixo, i la meva veu també els agraeix. Especialment nosaltres hi tornarem la setmana vinent, aquí a l'Hora del Vermut, aproximadament entre la 1:05 i la 1:10. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un bon cap de setmana al darrer del mes de febrer, i tu, sense voleu, la setmana que ve ja estarem al març. Adeu.
Adeu. Thank you.